Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per a la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per a tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
Àfrica, un continent que es fa lloc. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana parem atenció al continent veí que s'està consolidant amb joves preparats i amb feina, economies dinàmiques i democràcies incipients. Ens hem acostumat a simplificar la realitat de l'Àfrica fins a fer-la una i pobra, catastròfica i dependent, opina la religiosa de Jesús Maria Encarna Viernes.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
En el número de desembre de la revista Serra d'Or destaca l'entrevista d'Irene Muñoz a Jordi Cabré, Premi Sant Jordi per la novel·la Digues un desig. Cabré, que es defineix com un home que pensa i somia molt, potser massa, afirma que, per a ell, la literatura és una manera de millorar, superar, entendre, gaudir i celebrar la vida. A la secció Mals pensaments, Francesc Marc Álvaro titula el seu article La sentència i la vida, en el qual assegura que el judici del procés representa un escarment per a qui va gosar desafiar l'Estat. La vida, com no pot ser d'altra manera, continua a Catalunya, però ho fa sota un vel gris, apunta. En els 75 anys de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona, Santi Barjau explica que aquest aniversari ha esdevingut una ocasió per homenatjar els qui van saber mantenir la flama de l'amor al llibre en unes circumstàncies no sempre fàcils. El Punt Avui supera els 40 anys de vida, article de Jaume Fabra en el qual repassa la situació actual de la premsa diària en català. Vinyet Panyella escriu sobre els 125 anys de la inauguració del Cau Ferrat a Sitges, que va ser la casa-taller de Santiago Rusiñol i, més endavant, museu públic. Arran de l'exposició Maiol Urbat a la Fundació Vila Casas, Àlex Susanna detalla les dues mostres que es poden veure fins al 15 de desembre. D'una banda, un recull de terracotes d'Arístides Maiol i, d'una altra, fotografies d'aquestes peces de Frank Urbat, que proposen una lectura circular de l'obra. Xènia Bussé conversa amb Antoni Martí Monterde, escriptor i estudiós que apropa els lectors a la prosa assagística i que basteix els fonaments per a les noves generacions de crítics literaris i investigadors. A destacar també els articles d'Enric Siurans i Francesc Foguet sobre Ricard Salvat i la seva ingent contribució al món de l'escena. Tarik Porter fa la crònica del darrer Festival de Cinema de Sant Sebastià, en la que van destacar 7 films. Finalment, l'article de Nina Valls, arran del programa de BTV Oh My Gosh, premiat pel CAC, sobre com viuen la sexualitat als joves d'avui. Els articles i seccions habituals no hi falten en aquest darrer número de 2019 de la revista Serra d'Or.
Ràdio Estel. És temps d'alegria, pau i amor.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. La Sagrada Família et convida a viure la il·luminació de la façana del naixement. Els dies 19, 20 i 22 de desembre es faran 3 sessions de 7 a 8 del vespre. El 21 de desembre hi haurà una única sessió a les 7 de la tarda. Després hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra. 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana.
Sabeu que aquesta setmana estem preparant també des de Ràdio Estel la Marató de TV3. Volem posar el nostre granet de sorra. D'aquesta manera estem dedicant uns minuts del programa cada dia per parlar de malalties minoritàries. Pensa que n'hi ha 7.000. O sigui, és una barbaritat. Però no les podem tocar totes, però de mica en mica anem coneixent una mica més de prop algunes detallades. Aquest diumenge, com diem, la Marató TV3 dedica la seva 28a edició a recaptar diners per la divulgació, recerca i sensibilització d'aquestes malalties. Avui volem saber més detalls sobre la galactosèmia, una malaltia caracteritzada per la incapacitat de metabolitzar la galactosa en glucosa. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Rosa Oliver. Ella és presidenta de l'Associació Espanyola de Galactosèmia. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per aportar-nos el seu testimoni avui al programa Primera Hora. Primera pregunta que ens ve al cap per tota aquella gent que no coneguem aquesta malaltia encara. Qui és la galactosèmia i els seus símptomes, sobretot, per començar?
Doncs la galactosèmia, com tu bé deies, és una malaltia d'origen genètic que el que fa és que hi ha un dèficit enzimàtic que fa que el cos de la persona no pugui metabolitzar, és a dir, convertir la galactosa en glucosa per funcionar, que és el que fa amb l'energia al cos d'una persona sana. I la galactosa és una de les dels sucres que forma la lactosa i està en altres aliments també.
I els seus símptomes, Rosa, com es demostren?
A veure, la galactosèmia clàssica, que és la més greu i és la més comú també, es detecta ja al període neonatal, perquè els nadons prenen llet, òbviament. Clar. Aleshores, què passa? Doncs normalment ja el primer que es veu és una bilirrubina alta, es queden així groguets, tenen poca activitat, períodes de poca activitat que a vegades es barregen amb períodes de molta irritabilitat, ploren molt, mengen poc, perden pes i van entrant en un estat, diguem que en alguns casos arriba al coma, en alguns casos, no sempre.
Déu-n'hi-do. És una malaltia que es detecta quan ets un nadó o també et pot sorgir de més adult?
La galactosèmia clàssica sempre hi ha una clínica en els primers dies de vida ja. Després hi ha altres modalitats que sí que es pot allargant el temps i pot haver-hi un diagnòstic més tardà perquè els símptomes no són tan greus tampoc. Pensa que en la galactosèmia clàssica els primers dies de vida ja es posen molt malalts.
Clar. Quines conseqüències pot tenir? Fins a quin punt pot arribar una galactosèmia?
Doncs mira, hi ha una variabilitat molt gran d'evolució entre uns casos i uns altres, però coses que són habituals. Dificultats motrius, dificultats d'aprenentatge, dificultats amb l'adquisició de la parla, dificultats les nenes per fer un desenvolupament sexual normal, osteoporosis, osteopènia, en alguns casos també s'han descrit tubulopaties renals, alguns d'ells tenen tremolors, després altres qüestions, doncs, dificultats psicosocials, algun petit problema de comportament, però tot això hi ha en casos tractats, en casos, el tractament que ara hi ha ara mateix, que és l'únic que hi ha, és una dieta exempta de galactosa, perquè qui no fa la dieta moriria.
Per tant, no hi ha cap tractament a dia d'avui, només és seguir la dieta sense aliments que portin galactosa. I quins són els aliments que tenen galactosa?
Doncs mira, bàsicament estem parlant de lactis, tot el que són lactis. Antigament es restringien tots els aliments que portaven galactosa, però amb estudis més recents s'ha vist que la galactosa d'origen vegetal doncs no seria nociva per ells. I a més són unes quantitats molt més petites. On hi havia galactosa i eren aliments que abans es restringia? Doncs les llegums, per exemple, els fruits secs, algunes fruites, algunes verdures. Però ara la tendència és a fer una dieta una mica més oberta i restringir sobretot els lactis, òbviament, i després la resta, doncs, una mica en funció de l'evolució i de com van sortint els resultats, es va graduant.
Avui estem parlant amb Rosa Olivelles, presidenta de l'Associació Espanyola de Galactosèmia. Rosa, quantes persones estan afectades per aquesta malaltia a casa nostra?
Doncs mira, a Catalunya no tinc les dades, però a Espanya hi ha uns 150 casos de galactosèmia.
150,
Sí, i de galactosèmia clàssica, que és, com deia, la més greu i la més comú, uns 100.
Principals reptes i necessitats de la malaltia?
Doncs mira, el primer de tot és, seria que s'inclogués el cribatge neonatal, que a hores d'ara no hi és. No hi és a Catalunya, en alguna altra comunitat i en altres països sí. Per què? Perquè evitaríem aquest empitjorament tan greu del principi dels nadons.
Clar.
I després, doncs, amb investigació, ara mateix nosaltres estem participant en un registre mundial de pacients que està donant molta informació sobre l'evolució i sobre què realment els hi passa als galactosèmics i investigació per buscar una cura, clar. Sempre.
Per tant, et pregunto, Rosa, què implicaria per vosaltres que la Marató, o què està implicant per vosaltres que la Marató doncs, hagi dedicat aquest any la seva edició a tractar les malalties minoritàries?
Home, és un punt d'esperança, perquè, com bé deies, són moltes les malalties i trobar recursos per investigar és molt complicat. Aleshores, que un gran event com és la Marató cada any es pugui dedicar a nosaltres, doncs, a part que ens ajuda també a fer-nos veure, no? Perquè són molt desconegudes, com és lògic, però, clar, sembla que el que no es coneix no existeix.
Quina veritat tan gran. Avui hem parlat amb Rosa Olive, presidenta de l'Associació Espanyola de la Galactosèmia. Moltíssimes gràcies per haver entrat en directe i per haver-nos explicat en què consisteix aquesta malaltia i com estan vivint aquesta malaltia doncs, la gent que ho pateix, sobretot als infants. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura. Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Ràdio Estel, segona vegada.
Aquest diumenge, la Marató dedica la seva 28a edició a recaptar diners per la divulgació, la recerca, com també la sensibilització d'aquestes malalties. Perquè ens puguem fer una idea, a Catalunya hi ha 400.000 persones afectades per una malaltia minoritària. Avui volem saber més sobre la malaltia d'uveïtis. Com a dada, la uveïtis s'ha convertit en la tercera causa de ceguesa prevenible en països desenvolupats en pacients en edat laboral. Això què provoca? Doncs provoca un elevat índex de discapacitat. En parlem de tot plegat amb Sílvia Matrall. Ella és presidenta de l'Associació de Pacients d'Uveïtis, AUVEA. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Només
va aclarir que jo sóc l'anterior presidenta d'UBEA.
Ex-presidenta, doncs.
Sí, bueno, l'anterior.
Membre de l'associació.
Sí, en aquest moment sí.
Doncs moltíssimes gràcies. Encantada. Nosaltres més encantats que estigui aquí avui amb nosaltres per conèixer una mica més de prop aquesta malaltia minoritària. Pregunta obligatòria per tots aquells que no sapiguem què és encara la uveïtis.
Si me permitís, jo contestaré en castellano, que és l'idioma en el que m'expresso millor.
Ningún problema.
Mira, la uveitis és la inflamació de lo que llamamos la uvea, que és la part central del ojo. Entonces, ¿qué hace la part central del ojo? Pues la, entre otras funciones, lo que ayuda o lo que el papel que desempeña esta part del ojo ayudarnos a adaptarse a la variación de la luz, adaptarse a las distancias de los objetos y la percepción de la profundidad. Entonces, cuando esta parte del ojo se inflama, pues, ¿qué síntomas o qué molestias causa? Pues, en primer lugar, causa una hipersensibilidad a la luz, porque lo que es la regulación a lo que es la variación de la luz se ve muy afectada. Causa pérdida del campo visual, o sea, aquello que vemos de forma lateral en muchos casos prácticamente desaparece, con todas las consecuencias para la vida cotidiana, como por ejemplo para conducir, y también causa una importante pérdida lo que es la percepción de la profundidad, para entendernos, bajar escaleras, bajar por ejemplo las bocas del metro. Y además lo que causa es cursa con un dolor facial muy importante en la zona de los ojos. Se inflama el nervio óptico en muchos casos y además se visualizan como muchos objetos luminosos y destellos de luz en los ojos y en el campo visual.
Hay tipos, ¿no? Hay tipos de esta malaltia d'uveïtis.
Sí, hay tipos de...
¿Quins tipos hi
ha? Hay dos tipos muy importantes. Unos que se deben a una causa concreta, identificable, como puede ser una infección, que son los casos pues mucho más afortunados, porque en el momento en que tú tratas la causa, la uveïtis desaparece. Luego tenemos los otros tipos de uveïtis en las que no se conoce la causa de la uveítis, que se llaman idiopáticas. Entonces, yo creo que es muy importante entender que lo que es la uveítis o la inflamación del ojo engloba un grupo importante o grande de enfermedades de inflamación ocular que varían según la zona afectada de la uvea, que puede ser la parte posterior, la parte de medio, puede ser la parte anterior o puede ser toda la uvea. Entonces, incluso las manifestaciones clínicas, que yo no soy, en este caso, oftalmólogo, pueden ser diferentes, y el curso del pronóstico, las formas de diagnosticar, las formas de tratar también son muy diferentes. Entonces, la uveítis, si tú la miras como inflamación ocular, hay muchos casos, pero cuando estamos tipificando, entonces se convierte en enfermedad minoritaria. Por ejemplo, yo tengo un tipo que se llama bloodshot, que es el nombre inglés, que es un tipo que ni siquiera ahora me parece que llevamos 50 años que se diagnosticó el primer caso. Entonces, de este tipo de uveítis hay muy pocos en el mundo y hay muy pocos incluso en Cataluña o a nivel de España.
Claro.
Entonces, es así como se considera la uveítis una enfermedad minoritaria por cada tipo, lo cual dificulta muchísimo el diagnóstico, dificulta muchísimo el tratamiento y también dificulta muchísimo que se puedan hacer ensayos, investigación clínica, porque la localización de, de los pacientes es muy dispersa y el número de pacientes es muy escaso, como es también el caso de las otras enfermedades minoritarias.
Avui estem parlant amb Sílvia Matrall. Ella és l'antiga presidenta de l'Associació de Pacients d'Uveïtis, una malaltia minoritària. Ens apuntava una mica a la xifra de persones afectades d'aquesta malaltia. Tindria una xifra exacta pel que fa a Catalunya?
No.
No, eh?
No, perquè és per lo que us acabo de comentar, que ahora mismo yo no tengo los datos que se hicieron a nivel nacional, pero si agrupamos todos los tipos que yo ahora...
¿De uveítis?
De uveítis, podríamos llegar, pues la última cifra que me dieron, unos 47.000. ¿De estos cuántos corresponden, por ejemplo, al tipo que yo tengo? Yo solamente conozco una persona aquí a nivel de Cataluña que tenga, perdón, dos. Una persona que si es una persona pues más mayor, que ya ha pasado sus 70 y tantos, y una persona que es más o menos de mi edad, alrededor de los 40, 40 y pocos años. Pero nos conocemos a través de lo que es la asociación.
La asociación, ¿no? Gracias a la asociación. Sí, dedica, Sílvia, la uveïtis pot comportar fins i tot una ceguesa. O sigui, podeu acabar de perdre la vista del tot.
Sí, si no se diagnostica a tiempo y sí. También los tratamientos de alguna manera llegan a ser muy experimentales, porque como que yo te decía, yo hablo desde mi perspectiva porque es la que conozco mejor. Es una enfermedad tan poco conocida,
claro,
y con tan poca experiencia que el tratamiento que te dan es un poco por similitud con otros tratamientos autoinmunes, porque en la mayoría de los casos de la uveítis se considera que la respuesta de inflamación está mediada, es como una agresión de tu propio cuerpo, para decirlo de alguna manera, es una enfermedad autoinmune crónica.
Yeah. Sílvia Matrall, moltíssimes gràcies. Moltíssimes
gràcies. No, gràcies a vosaltres.
No, ens ha apropat una mica més. Ara sabem qui és la uveïtis, aquesta malaltia minoritària, i lluitarem contra aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies. Que tinguin molt bon dia.
Gràcies a vosaltres igualment, eh?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Volem parlar a aquesta hora, doncs, descobrir el que és la neurofibromatosi. En parlem amb Pilar Kerr, ella és presidenta de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Moltes gràcies i molt bon dia per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Neurofibromatosis, així en plural, eh?
Sí, que són... Hi ha dos... Es coneixen dos tipus de neurofibromatosis, la 1 i la 2. Són dues malalties, en teoria són dues malalties diferents perquè afecten a dos gens diferents, eh? Llavors, són diferents... Bueno, sí.
Ara en parlarem de la diferència entre aquesta 1 i la 2 abans, però anem una mica enrere en la història de tot plegat, perquè fa pocs anys es creia que era una malaltia amb diverses sintomatologies, quan realment són dues patologies molt diferents i cadascuna d'elles és causada per la mutació d'un únic gen, eh? Això és així.
Sí, d'un gen. La neurofibromatosis tipus 1 està causada per el gen número 17 i la neurofibromatosis tipus 2 pel gen 22.
Quina diferència hi ha entre la neurofibromatosi 1 i la neurofibromatosi 2 i com afecten cadascuna d'elles?
A veure... Vale. La neurofibromatosis 1 afecta d'una de cada 3.000-3.500 persones. Eh? Uh-huh. I bueno, la neurofibromatosis 1 és una malaltia que és genètica, hereditària, i es caracteritza per un conjunt de desordres de tots els nervis, del cos, que poden causar diferents morters, diferents formacions per tot el cos, per tots els nervis, taques de color que fan gel per tot el cos, que això és el primer símptoma que apareix. No? Uh-huh.
El primer, eh?
El primer és unes taques que fan gel. Llavors, comença a aparèixer a partir del mes i mig, endavant. I que és la primera alerta que diuen ja, que diuen vigilar. Que si això va més, pot haver-hi alguna malaltia, no? Després pot afectar bueno, a qualsevol part del cos, una malaltia multisistèmica, no? també, vull dir, que afecta els nervis, que poden sortir els tumors per tots els nervis. Aquests tumors normalment són externs. La majoria són benignes. Sempre pot haver algun cas que sigui algun tumor, que hi hagi algun tumor que amb el temps es torni maligne. Llavors, també pot afectar ossos, formacions, tumors interns, sobretot en nens, tumors del nervi òptic, i dic, una malaltia multisistèmica.
Déu-n'hi-do.
Diguem. No, dic, aquesta, més o menys, és la neuromatosis tipus 1. La 2, es genera el cromosoma 22 i aquí té els tumors, aquests són sempre externs, interns, que afecta l'oïda, afecta l'equilibri, la vista, aquesta és una malaltia degenerativa. No, vull dir, la gent es queda sorda, es queda volcada per la visió, problemes d'equilibri, molts problemes. I aquesta malaltia és degenerativa, normalment la gent acaba morint, però no per la malaltia, sinó a conseqüència dels efectes de la malaltia.
Deixa'm preguntar-te, Pilar, com us afecta el dia a dia la gent que patiu neurofibromatosi? Ho dic perquè és una malaltia força visible, també,
Això depèn de la persona, que aviam és una malaltia, sobretot la U, que té més de 300 maneres diferents de manifestar-se. No hi ha dos casos iguals. És una malaltia hereditària, bueno, pot ser hereditària o no. En el meu cas, no és hereditària. És un fallo a la formació del gen. Llavors, és com cobra temps, la pots agradar al 50% de poder anar als seus fills. Llavors, no hi ha dos casos iguals, et dic. Llavors, pot ser que un pare o la mare pugui tenir només taques que fan lleig algun munt, i pot ser que el fill surti molt diferent, amb molts problemes d'aprenentatge, problemes amb tumors, no? No sé, llavors, depèn de com t'afecta, pot ser una vida més normal o no. En el meu cas, a mi m'ha fet molt la cara, tinc tot el cos fred de neofibromes, tinc problemes a la vida, a la vista, però jo he pogut fer una vida, normal. He pogut treballar, ara ja m'he jubilat, però en el meu cas, sí. A mi hi ha casos de gent que no poden treballar i estan a aconseguir la invalidesa. I crec que és diferent.
Pilar, la gent que patiu neurofibromatosi, com us veu sentir quan veu saber que la Marató d'enguany tracta les malalties minoritàries i, per tant, també la neurofibromatosi?
Home, m'he sentit molt bé, perquè ja sucava, no? Fa 10 anys ja van fer-ho, però vull dir que fa 10 anys es van presentar, van sortir, es van presentar els projectes. El projecte que presentava la nostra doctora va sortir escollit, però al moment les nines van arribar. Llavors, clar, tenim l'esperança de veure si aquesta vegada poden arribar els diners i poden tenir, perquè l'investigació és fonamental, l'investigació. Sense investigació no s'arriba enlloc,
I això és fonamental. Tot i això, Pilar, s'ha avançat en els darrers anys?
Home, jo crec que s'ha avançat. A més, aquesta malaltia, dins de les malalties minoritàries, encara és bastant... no és tan minoritària, vull dir, que hi ha bastants casos, no? I s'està investigant molt, tenim tot l'equip nostre, que també les doctores també van als Estats Units, estan al dia, no? I, jo dic, és fonamental la investigació.
Com ajuda la gent de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosi i els Malalts?
Però bé, nosaltres el que fem és, donar suport i ajuda amb el que podem a familiars afectats, no? Vull dir, és la nostra missió. Després, intentar recaptar diners de manera que sigui tot per investigació, no? I, clar, és això. Unir les famílies, que les famílies no se sentin soles, que se sentin que allà darrere hi ha tot un equip que els pot ajudar, com un equip mèdic, un equip, no?, de voluntaris, que estem treballant i tirant endavant l'associació.
Pilar Kerr, presidenta de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosi, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt, molt bona marató aquest proper diumenge, que hi participi moltíssima gent, com més millor. Pilar, moltíssimes gràcies, de veritat.
Allà, a vosaltres, Bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.